És dimarts, el primer de l'any que fem programa. Això significa que, com ja és tradició, ens hem d'endinsar entre les pàgines d'un bon llibre. Avui ens centrem en una novel·la de l'escriptora supervendes Dolores Redondos. I, com sempre, ho fem amb la nostra llibretera de confiança, la Marta Borrocafort. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Avui, com deia, doncs parlarem d'una escriptora supervendes com és la Dolores Redondo i també de la seva darrera novel·la. Quina és aquesta?
A veure, us explico una mica la meva història amb la Dolores Redondo, ¿vale? Escriptora supervendes, ja convertida, evidentment, en... perquè és una crac. Aquesta escriptora va iniciar, o com a mínim va ser coneguda, per la seva trilogia de Baztán, que es diu, situada al Valle de Baztán, aquí a Navarra, dels quals són tres llibres, cadascun d'ells se n'ha fet una pel·lícula, El guardián invisible, El frente de la tormenta i El legado de los huesos. Bueno. Aquesta boca-orella que va passant amb aquesta trilogia, no, que va fent que es vagi venent aquesta autora, em va fer venir ganes de llegir-la, però en aquell moment em frenava una mica perquè era així novel·la negra, tot és novel·la d'intriga, el que fa la Dolores Redondo, però barrejat en aquell cas amb mitologia i uns éssers així ancestrals i... de llegenda del Valle de Baztán, que vivien als boscos, el Basajaún, i això em frenava una mica perquè quan es barreja com cosa com real, no? Que els crims poden ser reals i una situació així realista, amb coses mitològiques em frena una mica. Però al final vaig decidir llançar-me a la lectura i realment estic molt contenta perquè a partir d'aquell moment no vaig parar i els he llegit tots d'aquesta escriptora. Aquest cas, ella va treure després, va guanyar el Premi Paleta amb Todo esto te daré, que és una història a part, i després va sortir la prequela, o sigui, va sortir més endavant, però ja fa moltes editorials o molts autors ho fan. Després d'aquesta trilogia amb l'èxit va sortir la prequela d'això de Baztán, que es deia La cara norte del corazón, o sigui, va sortir després, però un llibre situat a l'època anterior en què passen els fets aquí de Baztán, ¿vale? Per tant, ara ens podíem pensar que Esperando el diluvio era com
una altra presa,
no? Una cosa posterior, no? També, perquè hi ha alguns fils d'aquests de bastant que, bueno, indiquen que pot ser, no se sap, hi hagi una continuació, ¿vale? Perquè hi ha com...
La rumorologia,
com fils,
no?
Argumentals, exacte, que queden així solts. Però ha estat així, eh? O sigui, aquest Esperando el diluvio, que ha sortit ara el mes de novembre, abans de festes, és una història totalment independent de la trilogia aquesta de Baztán, de la Redondo. És un cas, ella continua amb
trilogia,
novel·la,
no?
Negra. No, és un llibre sol.
És autoconclusiu.
Sí, és un llibre sol, ha sortit també traduït al català, Esperant el diluvi. Jo sempre recomano, tot el que es pugui llegir en llengua original, que la Redondo es llegeixi en castellà, perquè ella escriu en castellà. Però que si la gent té més facilitat, hi ha la traducció, també que se sàpiga. I és una història també d'una assassina en sèrie, ¿vale? Amb una triple personalitat, ¿vale? Que passa a cavall entre Glasgow i Bilbao. La majoria dels fets passen a Bilbao, a l'any 83, que això ho barreja ell amb un fet real, que això et dona molta més versemblança en els fets, perquè realment a l'any 83 a Bilbao hi ha unes inundacions molt bèsties, que va haver-hi 40 morts i
per tant, el diluvi és la part real, no?
Ah, exacte, el diluvi de Bilbao que va passar aquell any és real. Llavors, clar, això fa que doni això una molta més versemblança, no sé, perquè està barrejant, evidentment, ficció, perquè si el que passa en aquest llibre fos real, ens cagaríem de por i no posaríem els peus a Bilbao. Ja t'ho dic jo ara, eh?
Sí.
Perquè ja va haver-hi un moment del llibre de passar, per favor, el tanco i ja el reprendré, perquè no és adequat per gent sensible o que li puguin afectar, doncs, morts i fets bastant escabrosos.
Per tant, és dur, no? Amb unes descripcions segurament bastant reals.
Clar, quan que estem parlant d'un assassí en sèrie que ha matat a Glasgow als anys 60, ¿vale? Li donen un sobrenom, que això sí que ho pot dir, de John Vibria, llavors aquest John Vibria es converteix en John Clyde i després en John Murray, ¿vale? O sigui que amb això sí que has d'estar alerta, que com parla d'aquests tres noms, està referint-se a la mateixa persona, no són tres personatges diferents, sinó són ell mateix que va agafant diferents personalitats. Doncs, no sé per què t'ho deia això, també pedòfil.
Sí, perquè...
Estava dient... M'apassiona.
No, estàvem parlant d'aquest assassí en sèrie.
Exacte, ell fa uns crims als anys 60, ell l'any 83, fuig de Glasgow cap a, per una sèrie de circumstàncies, cap a Bilbao, i quasi tot el llibre passa a Bilbao. Vale? I aquí agafa, adopta una altra personalitat i es diu John Murrain. Vale? Uh-huh. Els fets escabrosos, això t'ho deia, ara me'n recordo que com que és una assassí en sèrie, normalment, bueno, o com a mínim a les pel·lícules, jo no sóc cap psicòloga ni psiquiatra, els assassins en sèrie ho fan o maten per algun motiu.
Vale? Sí, hi ha traumes
tot
al darrere.
Això,
sempre,
exacte,
si més no és el trauma... que ens expliquen sempre.
Exacte, hi ha tot un trauma darrere, que això és el que a mi, quan explica el trauma del per què ell fa tot això, a mi és el que en moment que dic, ostres, que fort, no? Perquè està parlant de la infantesa d'aquesta persona, vale? Aquest personatge és molt potent, vale? Que és l'assassí. I llavors, en contrapartida, hi ha l'investigador, que també és un personatge molt... que t'entra molt, no? Perquè el descriu molt bé, que és un... Penso que és escocès o anglès, ara no ho recordo, es diu Noah, i és el... està entossudit al llarg de la seva vida de policia a trobar
aquest assassí.
I ho porta fins a les seves últimes conseqüències, fins i tot per la seva pròpia salut. Mm-hmm. No us puc dir res més. És un personatge també molt, molt, molt rodó, molt elaborat, que realment te l'acabes estimant, vale? Perquè bueno, és molt, molt humà, molt humà.
Per tant...
M'agrada molt. Els dos, la vessant d'ells dos, no? Mm-hmm. També hi ha una història d'amor, eh?
Clar, anava a dir, aquests dos són els personatges protagonistes, podríem dir, bueno, protagonista i antagonista d'aquest llibre?
Sí, aquests són els dos pols oposats d'aquest llibre, els dos personatges principals, el bo i el dolent parlant així, molt bàsic, i a darrere al voltant de tots aquests personatges apareix, quan està a l'època de Bilbao, un erxanxa que també l'ajuda, un policia que també té un bon paper... un nano amb problemes de una mica de paràlisi cerebral i de salut, problemes de salut mental, que és un personatge super entranyable, i una dona, no? Uh-huh. A Bilbao, que amb qui hi ha una història d'amor, no direm qui, amb un d'ells dos. No et diré si és molt bo o molt dolent que té història d'amor la... No, perquè si us vau, ho dic tot, llavors no compreu el llibre.
Exacte. Aquí és deixar una miqueta.
Hi ha una història molt tendra també amb el personatge aquest, amb en Rafa, que és un nano doncs, que agafa protagonisme, coneix en l'inspector a Bilbao i a Noa l'anomena com a ajudant seu. Vale? Uh-huh. I llavors hi ha una història molt maca d'amistat d'ells dos. Amb l'Arxanxa també, amb aquest grup tan estrany, no? Perquè no està, pateix una malaltia, l'Arxanxa doncs, ha aparegut després, un noi jove així, un policia, i llavors el noi aquest en Rafa, no? que és aquest nano que la seva vida, bueno, s'il·lusiona amb el fet de que aquest anual el declara el seu ajudant. Mm-hmm.
També he llegit que aquesta és una novel·la molt de personatges, de l'evolució dels protagonistes.
Bueno, ja t'ho dic, el que fa l'evolució més grossa que hi ha és l'evolució que té l'assassí aquest en sèrie, no? Perquè també et parla doncs, de tota la seva infantesa, tota la seva... arran d'aquest trauma, no? D'aquest cosa tan heavy, que és el que a mi em va frenar una mica, que dic, ostres, vaig tancar el llibre, vaig haver de tancar el llibre i dic, uf, uh-huh. I el reprenc, com parla de la seva infantesa, llavors, clar, tot el... per què comença a fer aquests assassinats als anys 60 i per què no aconsegueixen atrapar-lo fins als anys 80, quan torna a matar i torna a fer el mateix patró en una ciutat diferent, a Bilbao, molt diferent de... Uh-huh. Llavors hi ha tota una simbologia on ell amaga aquests cossos, perquè els amaga aquí, saps? Uh-huh. A Bilbao repeteix també el mateix estil de lloc on te va amagar els cossos a Glasgow.
Per tant, segueix un patró.
Jo crec que la gent, els estudiants o els psicòlegs, els agradarà també llegir aquest llibre, saps? Per descobrir la bueno, ja t'ho dic, té tres noms, per tant, sí, la múltiple personalitat de l'assassí i la gran tossuderia i la gran bondat del policia, del policia anglès.
Perquè, Marta, com dèiem, abans parlàvem doncs que Dolores Redondo es va fer famosa amb la trilogia Baztán. Aquelles persones que s'hagin fet fans de l'autora a través d'aquesta trilogia, els agradarà aquest llibre? Segueix el mateix estil?
Els entusiasmarà. No perquè falta això, però això te n'he parlat. La part aquesta mitològica, que et deia que aquests éssers mitològics que vivien al Valle de Baztán i que ella en la trilogia de Baztán ho barreja amb la... Aquí no hi és, això. Vale? També torna a sortir amb La cara no té de corazón, que és la prequela, vale? Que repete que passa als Estats Units a l'època que hi va haver-hi l'huracà Katrina. I també hi ha tota una part, que a mi potser aquest em va costar una mica més, però em va costar una mica més, fantàstica o sobrenatural, vale? Que no té gaire explicació. Tot això no hi és aquí, en aquest llibre. Vale? Aquest llibre és molt més... Bueno, és molt més real, vale? És molt més de tocar peus a terra. No hi posa aquests components que havia posat en aquells altres.
Podria ser més versemblant, no?, malgrat tot el que explica.
Sí. Exacte, també va passar, com a la història solta, en què ella va guanyar el Premi Planeta en Todo esto te daré, que és una història independent, a part del de Baztán i d'aquest, una història que passa a Galícia. Allà també no utilitza aquest, és molt real tot, saps? Aquests fets fantàstics, aquests éssers així mitològics, allà tampoc no ho introdueix. Vull dir, m'està bé tot, perquè a mi a vegades em costa una mica si se'm planteja una novel·la com a històrica o com a d'intriga, que entre mi si fossin un ésser allò amb quatre potes, invento, no? I de 2 metres d'alt, que viu als boscos i que ajuda... Bueno, mira, o m'ho expliques molt bé o no m'ho crec. En canvi, ella... M'ho vaig creure com ho va introduir, saps? Com una cosa llegendària, això amb el Baztán. Vull dir que ho fa bé. Però si no hi és, tampoc no ho trobo a faltar, eh? Per tant, en aquest llibre, no, en tot cas, no hi surt. Mira, penso que aquesta lectura la vaig començar abans de Festes de Nadal. Per Festes de Nadal no he tingut ni mig minut per agafar un llibre, ni cap, perquè, bueno, he tingut feina i no, la lectura val tranquil·litat. Sí. Doncs aquest cap de setmana, m'havia llegit la meitat, aquest cap de setmana, amb 2 tardes la vaig acabar.
Per tant, és un llibre d'aquests que t'enganxen, que no pots deixar
anar. Oh, i tant, oh, i tant. Sí, de bon començament, sens dubte, Ara, algú que sigui així una mica...
Aprensiu. Avisat
que no
estan.
Que no l'agafi. És com aquell que havíem comentat de Bona Sort, també, saps? Que hi ha algunes escenes que dius, ostres, que bèstia. Bueno, aquest és més bèstia, Que Bona Sort.
És complicat, no? Aquest, per tant, per les persones que els agradi el thriller,
però... És que és un punt escabrós, o sigui, és un punt que dius quin fàstic i quina angúnia.
Una mica de sang i fetge?
No m'ho facis dir, perquè llavors et revelaré el fet clau de el que feia aquest assassí en sèrie, en John Biblia aquest de petit, i no us ho vull dir.
Doncs no farem spoiler. La gent que vulgui llegir el llibre, que vingui a la botiga i el compri, Esperando el diluvio, de Dolores Redondo, que és la primera recomanació de la Marta Rocafort. Moltes gràcies per ser avui amb nosaltres i a veure si la gent s'anima a llegir-lo.
Sí, esperem que... Jo ara he agafat una propera lectura, una mica més... Encara no sé quina triar, perquè sempre deixo uns dies de pausa, però vull agafar una lectura una mica més...
Diferent, no? En un altre estil.
Assossegada, sí, un altre estil, per anar combinant. I això ha sigut massa trepidant.
Has començat l'any molt a tope.
Molt a tope, exacte. Però bueno, contenta de que, a banda de tot, és una enganxa perquè està ben escrit, també. Està ben argumentat, no perds el ritme, no perds el... O sigui, quan sembla que són més de 500 pàgines, no?, que estiguis allò de caient la història, surt un nou fet que et fa continuar, no? Això és el que fa tenir ganxo i el que fa que la lectura no decaigui en cap moment. No és només el començament que comença la història, és el llarg llibre que va mantenint-te el fil i l'atenció.
Doncs, Marta, ens quedem sense temps. Moltes gràcies per ser avui amb nosaltres i parlem d'aquí un mes amb noves lectures.
D'acord, moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé.
Vinga, adéu-siau.